Say this here for the struggle last them. For the one who keep it cool pon the can. The one here for the suffer as them. For the ones who chose the books before the gun. Hungry man, all over the planet there's a pure hungry man. Don't in Africa a lot of hungry.
Ja fa setmanes que esperem que surti a la llum un nou àlbum i per fi, des de finals de setembre, ja és al carrer. Es tracta de 24-7, tercer disc de Sr. Wilson, un treball que comparteix amb gent molt propera, com ara els The Island Defenders. Ell ens explicarà amb quina família musical, ell refereix així a la gent que ha fet amb ell aquest àlbum, i per parlar-ne, per parlar de tot aquest procés que, com deia, feia setmanes que l'anàvem seguint a través de Facebook, que ara faig la mescla, que ara entro a l'estudi, que ara escric un tema. Doncs aquí el tenim. Hola, què tal, senyor Wilson?
Com estàs?
Molt bé, i tu com estàs?
Doncs bé, una mica cansadet d'aquest fin de primer impacte d'atur, però molt content, la veritat.
El dia 29 va ser el primer dia que vas poder dir aquí el tenim.
Sí, senyora.
Després de tot un any... Porteu des del gener?
Sí, un any i pico, un any i pico entre pues això, creació de ritmes, estudi, mescla, etc, etc, etc. Crowdfunding, Albert Camus pel mig del procés.
Ara parlarem de l'èxit del crowdfunding. 10 anys de carrera,
sí,
que coincideix amb aquest tercer disc. Uh-huh. Dius que t'has acompanyat de la família musical després d'haver compartit carrera amb músics, productors. És com si haguessis anat a aquells que sempre han estat amb tu.
Bueno, diguem-ne que no sempre han estat amb mi, perquè Island Defenders diguem que és bastant recent el fet que ens hem ajuntat, però sí que d'alguna manera o altra ens coneixíem ja des de feia molt de temps. I si hi havia com una petita espurna entre nosaltres era pues, el fet que volíem treballar junts des de feia bastant de temps, no? Sempre hem tingut molt de respecte tant a nivell humà com a nivell professional entre uns i altres. I això ha sigut la manera de, crec, de culminar, no? A part de Island Defenders per família, també, òbviament, em refereixo a la Panxita, em refereixo al Xalart, em refereixo a la família Dub Academy, al Sebi, a l'Àlex, al Lec, que s'ha encarregat del mastering, i tota la família de la Panxita, que s'encarrega pues, de l'edició, de pujar-ho a Spotify, del disseny, etc.
La Panxita és l'estudi on has enregistrat el disc, i de fet també és el segell amb el que has editat aquest disc. És gent que ja coneixies, entenc.
Sí, el capità, per dir-ho d'alguna manera, és el Xalart 58, el Gerard, que portem molt de temps treballant junts, des de que ell estava a Sants allà en els estudis de Casbah, que tenia l'estudi, la Panxita original estava allà a Sants, no? I pues diguem que hem compartit molt des del primer tema que vam fer junts, que va ser el Music. Hem fet moltíssimes coses junts, molta música, no? Va ser com un bon títol per començar. I ha sigut un treball de molta confiança perquè no tenim pèls a llengua entre nosaltres, i tant per lo bo com per lo dolent, no? Que és com una mena de matrimoni professional.
Hem començat amb el track número 1, com sempre fem per repassar els discs. El millor és començar des del track 1, perquè segur, sovint passa que vosaltres ja poseu un ordre molt pensat. No sé si és el teu cas.
Igual no molt pensat, però sí que l'hem pensat una miqueta a l'ordre. A nivell, pues això, una mica de viatge musical.
Estils molt variats. Hi ha molta varietat aquest disc, ja anirem descobrint-ho. El single que vam escoltar a l'estiu,
sí,
em sembla, va ser el que dona nom a l'àlbum. Que parla dels mòbils, de les pantalles, després l'escoltarem. I aquest és el single, diguem, que ara ha recuperat el segon per amb el videoclip, per donar a veure de nou el disc, per ensenyar-lo. El Ya No Más, que és una reivindicació en tota regla. Ara l'escoltem.
Ya no más, ya no más, ya no más, ya no. Yo ya no quiero más peso. Mi corazón ya roca. Ya no más, ya no más, ya no más, ya no más, ya no. Yo ya no quiero más peso. Mi corazón ya roca.
El tema de la repressió política, de la reivindicació, de la religió, del queixar-se del dia aquí estem, són temes que sovint es troben en la teva música.
Sí, és algo que sempre dic, no? Crec que les persones que transmetem un missatge a través d'un micròfon tenim una certa responsabilitat envers qui ens escolta, però sobretot envers les generacions més joves, no? Perquè són els més esponges, podríem dir-ho d'alguna manera, no? I sí que és cert a vegades perquè, no sé, a vegades un mateix pensa que potser no té molt de públic o potser la gent no l'escolta, però després sí que hi ha, encara que sigui una petita part de la població que t'escolta, i una part d'aquesta petita part sempre és gent jove, no? Que s'identifica més amb aquest tipus d'estils musicals, etc. No? Crec que tenim una responsabilitat de fer créixer cap a l'amor i cap al respecte i cap a aquest tipus de sentiments les ànimes de la gent més jove i els cervells i les ments de la gent més jove, per tal de, ja no en un nivell educatiu, perquè òbviament jo no sóc educador, però en certa manera sí que moltes vegades les noves generacions utilitzen la música, jo mateix ho he fet, com una mena de formació de vida, no? Prens certes persones i certes lletres i certes músiques com a exemple, et calen, se t'entren a dintre i se't queden per la resta de la teva vida, no? Penso que tenim una responsabilitat, no? I si estan passant coses en els temps vigents, penso que tinguis la visió que tinguis i estiguis de la part que estiguis, penso que forma part del nostre tarannà criticar-les o almenys exposar-les, no?
Mm-hmm. I a nivell musical, el track número 1, Hungry Man, que després escoltarem el dub, que és com un regalet.
Una mescla especial, sí.
Un regalet que fas al final del disc. Mm. Més o menys portem la mateixa dinàmica, no?
Sí, era una mica... Amb el Hungry Man el que volia dir és que no només... Sempre, diguem que dintre del reggae, sobretot, s'utilitza el tòpic de parlar d'Àfrica i de la gana a Àfrica, no? I crec que la gana i la desigualtat és una cosa que passa a tot arreu, no? Amb diferents mesures, perquè, òbviament, Occident o Europa és el que es diu el primer món, no? Però hi ha abismes en totes les societats i en totes les parts del món, no? I només has d'intentar girar una mica el cap i mirar una mica al voltant teu per donar-te compte que hi ha desnivell en tots els sentits, no? Hi ha gent que té molt, hi ha gent que està en un punt mig, que està entre les dues aigües, lluitant i no lluitant, i després hi ha gent que té que lluitar una barbaritat cada dia per aconseguir un plat de dinar o un plat de sopar, no?
A nivell de composició, tu les lletres entenc que les tenies al cap, sabies els missatges i vas anar a assajar amb la banda i allà vas donar forma, acaba de donar forma a les lletres que tenies al cap, les vas crear amb la música que ells anaven creant en el moment.
Exacte.
Conjuntament que creàveu a la sala d'assaig.
Sí, la idea va ser anar a composar, primerament, música. Ens vam tancar amb una sala d'assaig, vam estar com 3 o 4 dies composant ritmes, amb l'única idea de tindre la música, no? De dir, ostres, m'encantaria un ritme d'aquest tipus, m'encantaria escoltar una altra música per inspirar-nos i per veure per on volíem tirar, ja no només reggae, no? Sinó perquè es pot comprovar, no? En el disco que bec de moltes fonts i tinc moltes influències, i crec que aquest tercer disco m'ha donat la llicència com per dir, venga, obro la porta del tot de la plaça, saps?
Mm-hmm.
Les lletres han vingut després, un cop ja hem tingut, diguem, els esquemes o els MP3 bruts, per dir-ho d'alguna manera. Llavors ja m'he fet les meves lletres sobre els ritmes que ja vam escollir com a definitius, que anirien cap a l'àlbum, perquè en vam fer com 14 o 15 ritmes, dels quals hem després seleccionat en 9. Després de les lletres, doncs ja arreglos musicals i ja doncs passar a l'estudi, assajar, producció, etc.
És un canvi respecte a les anteriors composicions que havies fet fins ara?
Sí, definitivament és un canvi. No havia tingut mai l'oportunitat de treballar des de zero amb músics. Havia treballat en el primer disco amb molts productors que m'enviaven les produccions.
Fetes amb ordinador
o igual havien gravat algunes parts amb instruments reals, però no era com en aquest cas. O després també composant alguns ritmes jo mateix amb la meva gent de València, amb Jean Pinjaua. Després el segon disco va ser amb el Genís Trani, arreglant, a les sortides d'arreglant.
Que vau venir amb el Genís
a presentar-lo. I va ser un treball a nivell artista-productor, tot i que el Genís és multiinstrumentista, però és una persona sola, no? I aquest disco ja ha sigut, doncs, arranjar tota la banda amb la que ja treballava des de feia un temps a nivell de directes i composar la música tots junts. Ha sigut una cosa que quan ja hem entrat a estudi ja ens sabíem els temes, ja estàvem quasi cansats dels temes, ja ens els sabíem, saps? Ja era...
L'entenc, és molt més esgotador aquest procés.
Sí, és més repetitiu perquè treballes una i una altra vegada sobre el tema i no, però alhora és alentador perquè és com sempre buscar la millora, no? Acabar de deixar el tema rodonet i fi del tot.
Aquí tenim a Pedro el Permanente.
Sí.
Qui és Pedro el Permanente?
Pedro el Permanente està basat en mi. Diguem que per mi aquest any ha sigut un any de molts canvis, Ha sigut un any de molt d'autoconeixement, de molt de parar per tornar a començar. Ha sigut un any difícil, de veritat, a nivell emocional i a nivell anímic. Però bueno, crec que a vegades s'ha de baixar la rampa fins a baix de tot i saber què és el que hi ha a baix per poder tornar a agafar embranzida, no? Pedro el Permanente és com una espècie d'homenatge a la música llatina, a aquest clàssic del Pedro Navaja, d'explicar doncs, les històries en tercera persona, d'un personatge, no? Una mica de fer-ho com comú, no? Com un personatge que et pots trobar a tot arreu, no? Al barri.
I un personatge que ja no existeix, pel que he entès a la lletra.
Bueno, està en transformació, està en transformació.
Anem a enganxar el final. Venga. Per enganxar-te tu també.
Venga.
No sóc una experta, però em sembla que us heu atrevit amb instruments o amb sons que normalment no trobem en la música reggae. Mm. Això em recorda a la música disco, per exemple.
Té un punt de...
I té un inici molt salser, molt sí. Sud-americà, no?
Té un punt salsa, té un punt funk, latin funk, té un punt...
I per funk aquesta?
Latin disco, sí.
L'inici. El quart... No, ara ja no. Tonight és el quart i ja tornes
al Caribe.
No one but yourself will decide what is wrong or right. Has escrit en anglès i en castellà. Més idiomes encara, perquè en aquests dos idiomes penses també en anglès?
Sí, moltes vegades sí, pensa que com faig molts shows a l'estranger, doncs tinc l'anglès com ja podríem dir que ja soc trilingüe, no? Jo de naixement soc bilingüe perquè parlo català i castellà doncs això, de casa meva, no? La meitat de la meva família és natural de Castilla-La Mancha, d'Albacete, i l'altra meitat doncs, és catalana de Catalunya, no? De Parets del Vallès. Llavors és algo natural, completament natural per mi. I l'anglès és algo que, no sé, els idiomes sempre se m'han donat bé, no? Quan vaig a França m'entero bastant del que parlen en francès, quan vaig a Itàlia m'entero bastant, diguem que sóc bastant pro-llengües, no? Uh-huh. En canvi sóc fatal pels números, no? Jo i les matemàtiques som els màxims enemics, no? Mai se m'han donat bé. Però les llengües i les lletres sempre se m'han donat bé, sempre m'han agradat. Més llengües, doncs la veritat és que no crec que mai s'ha de dir que no, no? Sempre hi ha espai. Tinc diverses lletres en català, per exemple, que mai han sortit la llum perquè encara les he acabat de polir, perquè no he fet mai precisament un tema en català. També tinc algun estribillo en francès o coses en italià, coses així, no? Però els meus dos idiomes bàsics són el castellà, perquè quan vaig començar a escriure vaig començar a València i a València capital es parla més el castellà que el valencià. I a l'anglès, doncs, perquè sempre he pensat que el reggae en anglès és el llenguatge original, no? I és com queda.
Ara parlaves de València, dels teus inicis. Vas començar allà.
Sí, vaig anar a caure allà pel treball del meu pare, que vaig viure allà 10 anys des del 2000... Bueno, no et sabria dir ara quin 2000, des dels 11, més o menys, fins als 20 vaig viure allà. Ara en tinc 30. I res, vaig començar allà, vaig començar a descobrir una miqueta... escoltar música per mi mateix, no? A fer una mica per inquietud les meves pròpies recerques arran de lo que escoltava el meu germà gran, que escoltava rock, new metal, metal i coses així, i jo vaig fer com un redireccionament arran del new metal, no? Que en el new metal doncs, hi ha moltes parts rapejades, hi ha raperos, hi ha MCs, i doncs vaig fer el salt al hip-hop, al rap, i del hip-hop al rap al rei, no? Allà vaig començar amb Jumpin' Jawa, que és la primera gent amb la que vaig editar una cançó i la primera gent amb la que em vaig posar a produir música.
Ahir escriure els teus temes i després vas venir aquí i vas continuar fins avui 10 anys de carrera. La veritat és que amb bastant ritme.
Sí, la veritat és que no hem parat. Sobretot els últims 5 anys han sigut els més frenètics i més intensos, perquè els primers 5 anys han sigut una mica doncs, Goodman Style, donar-me a conèixer, molt més a nivell local i estatal. Però sí, els últims anys ha sigut bastanta bogeria de no parar, de tindre 4 bolos un cap de setmana i d'estar d'una punta a l'altra, i la veritat és que molt agraït i molt sorprès a vegades de les coses que em segueixen sortint i que m'han sortit, no? En el temps que a vegades, quan tinc temps, perquè en tinc poc, em paro, em sento i miro enrere i dic, collons, noi.
Això és tant la pregunta, que clar, ets un nom, un referent de la nova fornada de 5J, que ara m'explicaràs què significa.
I tant.
I ets un referent a nivell internacional. No sé si tu havies plantejat en algun moment que podria passar, que la teva veu, la teva manera de cantar, les teves composicions podrien arribar a tanta gent.
La veritat és que no m'ho havia plantejat mai així, sobretot quan vaig començar, no? Diguem que després, amb el temps, ja sí que ho faig una mica amb estratègia, no? Per fer que la teva música es mogui i arribi al màxim número de gent possible, però... Tot i avui en dia no, intento no plantejar-m'ho massa, no? Referent, doncs no ho sé si sóc un referent ni tant per aquí ni per allà, no? Si m'ho diuen, potser sí que dic, hòstia, doncs... Potser tens raó, no? Però no intento no pensar-ho massa perquè no se m'infli el cap per tindre els peus a terra, saps?
Bé, una de les demostracions l'has tingut aquest any, que deies que ha sigut un any de muntanya russa, sí. Entre altres el crowdfunding, que va superar les expectatives, vas arribar a aconseguir poder enregistrar, entenc, de manera més tranquil·la aquest disc.
Sí, la veritat és que no teníem ni un duro, perquè clar, ho invertim tota la música i vam decidir fer un àlbum en un moment en què estàvem tots pelats. És una època, són uns anys difícils a nivell diners i música, o sigui, és algo que és complicat, és un binomi complicat, i si li afegeixes un tercer element que és reggae, és encara més complicat, no? Perquè és un estil bastant underground, no és com el hip-hop, que ja està, saps, aconseguint metes inaudites, no? S'està colant a la música mainstream, s'està colant a les ràdios, etc., no? El tipus de sonoritat. El reggae encara, tot i que s'utilitzen molt els elements jamaicans a la música comercial, a la música de ball, en els clubs, etc., segueix sent algo molt underground, segueix sent algo molt minoritari, no? I ha sigut difícil. La veritat és que el crowdfunding va ser una sorpresa molt, 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 molt agradable, veure que hi havia molta gent que apoyava i feia el suport, no? a un artista com jo i com Island Defenders.
Això de 5J, què és això?
Aviam, el DJ, la figura del DJ, sí. És un cantant, és un rapero cantant, és un rapero líric en aquest sentit. Diguem que a Jamaica va arribar un moment que hi havia dos estils de cantant, que era el DJ, que és el que famosament i mundialment es coneix com a MC. A Jamaica se li deia DJ, és a dir, el disc jockey era el que cavalgava el ritme.
O sigui, posava els temes en vinil...
No, aquest era el selector, que és per això que diem en el reggae selecta. El selector és el que seleccionava música i punxava els discos. El DJ era el que cavalgava els discos, el disc jockey, que era el que agafava el micròfon i feia lletres entre tema i tema per entretindre la gent i enganxar-los i que no se n'anessin del ball. Tal com presentar el següent disco o donar dades de qui havia sigut el músic o el cantant, etc. Que tot això va desenvolupar en cantar sobre una instrumental completament buida. Llavors tenies les dues branques, no? El singer, que és el cantant, que és més líric, més del ritme en blues, la melodia, l'escola del jazz, etc. I més el DJ, que era com el rapero primitiu. De fet, la figura de l'MC del hip-hop ve de Jamaica, ve del primer que va agafar un micro sobre un vinil va ser un jamaicà. Diguem que el dancehall, el robador, pels DJs són els pares del hip-hop nord-americà. Llavors 5J és la mescla de les dues, no? DJ era com més parlat, era doncs, ja estem aquí en el ball, no sé què, no sé quantos, no?
Com un animador de la festa.
Un animador, exacte, un maestre de cerimònies. Llavors, quan es va mesclar les dues, era doncs una lírica quadrada, però amb melodies, no? Era doncs, el que faig jo, que és com un hip-hop cantat. It's been hard for you, so hard, yeah, yeah, so hard, yeah, yeah. I know what you're going through, so long, yeah, yeah, so, so.
En aquest disc descobrim diferents maneres de cantar teves. Has investigat també en la teva veu, en la teva manera de cantar, de donar... Després escoltarem un tema que ens sorprendrà moltíssim, el Sobri, a mi m'ha sorprès molt, i ens explicaràs el per què. Però si has investigat en la teva veu...
Sí, la veritat és que porto un temps ja investigant en la meva veu, pel fet de que jo sóc molt inquiet en aquest sentit, no m'agrada estar fent sempre el mateix i repetir-me i tal, m'agrada notar que evoluciono. Per això també doncs, he pres classes de cant, he rebut una miqueta de formació, etc. No? Ha vingut tot una mica amb els ritmes, com et deia abans. No? He sentit certes maneres de fer, que tenia que fer-ho així o tenia que, doncs, en aquest cas, per exemple, en Toulon, fer alguna cosa més susurrat. No? Hi ha gent que em diu que que tinc un toque pop o que tinc un toque country o que tinc un toque rocker en algunes cançons, i ja m'està bé, m'encanta. La veritat és que igual no era exactament el que jo pensava a l'hora d'escriure i a l'hora de gravar les lletres així, però m'encanta que la gent faci la seva pròpia reinterpretació i que apreciïn aquest canvi de registre, no? Perquè crec que si un punt fort tinc jo és precisament aquesta varietat de registres vocals, no? I que, jo que sé, penso que si una persona els té i els identifica, per què no portar-los a terme, no?
Aquest és el track número 6 i el 7 és el que dona nom a l'àlbum.
Sí, senyora.
Siempre en la pantalla, you know. Oh na na na, oh na na na, yeah. Tú dime que es esta locura.
Abans deies que els números no se't donaven bé, però el disc es diu 24-7. 24 de juliol, un 24 de juliol...
No, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana.
Vale.
Vol dir que no parem. Estem 100% o 200% involucrats en el nostre projecte. I en el sentit del single, per exemple, era 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, enganxats a la pantalla del mòbil, no? Crec que reflexa bastant bé el ritme, precisament del que parlàvem abans, que portem últimament, no? Que és sense parar, ja sigui en bolos, ja sigui a reds, ja sigui fent la música, ja sigui promocionant-la, ja sigui elaborant estratègies d'atac, etcètera, no? Crec que es converteix en un estil de vida al final, no? En una forma de fer. És com, doncs això, tots els emprenedors o tots els que arrenquen els seus propis projectes, doncs, que estiguin escoltant, sabran del que parlo, no? Perquè és una inversió sobretot del teu propi temps.
I de tu mateix, perquè és la teva creació,
sí,
més que mai. I d'aquí, el tema de les pantalles, a posar... Què és, un mòbil d'aquells
No, és un rellotge.
És
un rellotge antic, és un Rolex antic. El que passa que ens va fer gràcia que tingués precisament el format d'un smartphone i el vam ficar aquí. És una alegoria a prost al temps, no? Al pas del temps, no? Que és com circular, no? El temps no para de passar, però amb el temps també no pares de tornar a passar pels mateixos llocs i es tanquen els cercles, i el fet de, doncs, els engranatges i les rodes circulars del rellotge ens va inspirar bastant en aquest sentit.
Com podem aconseguir el disc?
Doncs...
Entenc que en algun dels concerts, per cert,
sí.
Hem de dir, el 14 a Marula.
Que et deixa el 14 d'octubre a Marula Café a partir de les 10 de la nit, obertura de portes a les 9 i mitja. Doncs els podeu aconseguir, doncs, en els directes, en format físic, igual que el merchandise, les samarretes i els vinils, que ens arribaran a partir del 15 d'octubre, que són els vinils d'aquest single, de 24-7, i el podeu aconseguir escoltar-lo o digital en tots els formats habituals, com Spotify, iTunes, etc. I si el voleu comprar en format físic o en format digital, el podeu adquirir a través de la web de La Panxita Records, que és www.lapanxitarecords.com.
Cause my life is you. I know there's a lot of things, baby, I know you. Baby, let me love you, or let me know.
Aquí teníem un inici triomfal amb Benz, marcant la diferència. És el track, l'últim track, My Life, abans del bonus track de tres temes que ara ens explicaràs. Parles de la teva vida?
Parlo de la meva noia. Del moment en què jo vaig arribar a Barcelona i la vaig veure i vaig saber, no, que seria la meva dona, vaig tindre com un feeling, vaig dir que aquesta noia serà la meva companya, no? La meva... la mà que m'acompanyarà, no sé si per tota la vida, però espero que durant un llarg temps. però també es pot extrapolar com una al·legoria a la música. M'agrada que hagis dit la vida o la música, perquè sí que és, diguem que el punt fort de tot això, quan va començar a explotar tota la història, va ser quan vaig arribar a Barcelona, precisament, no? I va ser també quan vaig conèixer, quan vaig conèixer amb ella.
I per últim tenim tres bonus track, tres dub, no? Que vosaltres li dieu que són versions del Chakti, no? És d'aquí...
Del Chalart.
Del Chalart. Que són tres temes de Hungry Dub, Too Long i el 24-7, que la gent pot descobrir el disc. Abans de marxar, m'agradaria acomiadar-me, no amb el tema segurament més significatiu, de, o sigui, que significa més del disc, sinó el més diferent, que és aquest Sorry, que és totalment acústic. I per què?
Perquè volíem fer alguna cosa així, senzill, algo que no tingués molta elaboració a nivell tècnic. Em venia de gust fer alguna cosa més cru, més directe, no? Més... és això, directe a la patatilla.
Doncs ens quedem amb aquest tema. Senyor Wilson, moltes gràcies per venir al Ritme Sant Cugatenc.
Gràcies a vosaltres.
Saps que tens les portes obertes, els micros oberts, per venir i portar-nos la teva música i parlar-nos d'ella 24-7. El senyor Wilson té un Facebook, senyorsr.wilson.reggae. Allà doncs ell va actualitzant la seva vida, la seva trajectòria musical. Vindran més concerts, de moment aquest dissabte, al Marula Café, a partir de les 10.
Sí, senyora.
Moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres. I'm sorry. Life is beautiful and hard same time. Oh yeah. Life ain't gonna last forever. I'm worried. I feel like I'm falling down. I'm worried. I feel like I am staying alone. I'm worried. 'Cause life ain't gonna last forever. I've been drowning so deep, I could touch with my feet. Down there is dark and cold, but now I'm on the way up. No more. Forever, oh yeah. No more worries, no more troubles. 'Cause life ain't gonna last forever.